El reporter Carles de l'Encarnació té una àmplia experiència en la cobertura informativa, també com a enviat especial en conflictes internacionals. Com a operador de càmera per la Televisió de Catalunya ha documentat guerres com la d'Afganistan o Ucraïna, la més recent. A més, de l'Encarnació té un extens currículum com a director de fotografia en reportatges i documentals de tot tipus. Avui visita Cugat Mèdia i coneixerem part de la seva trajectòria. Bon dia, Carles, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies, un plaer d'estar aquí.
La primera pregunta per començar és, després d'una dilatada trajectòria cobrint successos de tot tipus, tirarem enrere per conèixer com va decidir entrar en aquest món.
Doncs bé, l'entrada en aquest món és una mica, per, no diguem per casualitat, però que evidentment no està mai planificada. És un món complicat per entrar i, per tant, doncs, a vegades t'hi porta diferents casualitats de la vida.
El 2001 entres a la Televisió de Catalunya. Com són aquests primers anys a la Televisió Nacional?
Doncs, bueno, van ser uns anys molt interessants on feia de tot i jo m'ho vaig prendre doncs, com un aprenentatge on tant podia anar a fer una retransmissió esportiva del Barça amb una unitat mòbil, com gravar un programa en un plató, com fer un reportatge per un programa o cobrir unes notícies, no? O sigui que va ser molt interessant per aquesta part, perquè et va permetre conèixer bé què era fer televisió i bueno, doncs quins tipus de programes i quins tipus de feines podia fer allà i qui era el que més m'agradava, no? I aquí és on segurament doncs, vaig tastar el que era fer el reportatge, no? El que era el reporterisme i el que d'alguna manera doncs, jo m'hi vaig anar cap allà i vaig tenir la sort que se'm va obrir la porta a entrar en aquest món del reporterisme i més concretament del que estem parlant, que és el reporterisme de guerra.
Reporterisme, periodista, operador de càmera. L'any 2008 fas el teu primer viatge internacional a la Franja de Gaza, un tema molt, molt important avui dia que està en les notícies, a la plana informativa, per fer el documental On Gaza's Mind. 15 anys abans, o 15 anys després d'haver anat, com veus la situació de Gaza respecte a com vas estar?
Doncs la veritat és que vos molt preocupat. Ja la meva experiència allà ja va ser molt, molt, molt potent, no? Va ser la meva primera experiència i ja vaig veure coses molt, molt fortes que des d'aquí no ens n'adonem moltes vegades i que ni tan sols els propis israelians saben perquè no hi han estat mai. Són veïns o inclús en alguns, en unes zones ells consideren que és Israel quan en veritat és una zona ocupada i la Franja de Gaza, just quan jo hi vaig anar, feia pocs anys que els israelians l'havien desocupat perquè, no sé si en previsió o què, sabien que Hamas guanyaria les eleccions i a Gaza i que, per tant, seria un conflicte important i per això els israelians van marxar d'allà. Aleshores, quan jo hi vaig anar, era una zona que seguia sent bombardejada, seguia sent atacada constantment. Quan jo hi vaig estar allà, seguia sent... De fet, mentre jo hi era allà, havíem de prendre mesures de seguretat per evitar ser disparats pels propis israelians, tot i jo ser un periodista i estar treballant, a més, sota el paraigües de Nacions Unides, era perillós estar allà. Jo, la situació que veig ara, pues, pots imaginar que és tràgica. Quan jo veig imatges de les avingudes on jo vaig estar passejant, de les platges meravelloses que tenen allà, i veure ara com està en estat de destrucció i el patiment que estan... que estan ara mateix tota la població de Gaza, doncs molt trist, la veritat. Jo haig de confessar que després d'aquest viatge vaig mantenir bastantes distàncies. Vaig estar inclús a punt d'anar a viure a Israel com a corresponsal a la zona per TV3. Se'm va oferir la possibilitat d'anar allà, però a última hora vaig decidir que no, jo no hi volia anar a viure allà perquè em produïa molta impotència, aquell conflicte em produeix molta impotència. Ho he viscut amb molta impotència durant tots aquests anys i ara el que he vist és una ràbia terrible, la veritat.
M'estaves dient que s'havia ofert la possibilitat de marxar com a corresponsal fa anys i ara, quan s'ha tornat a obrir potser el conflicte més greu pel poble de Palestina, també s'ha ofert la possibilitat d'anar a documentar?
Sí, però el que passa és que de moment no hi ha les condicions. Se'ns va oferir, però just estàvem a Afganistan i aleshores vam descartar perquè creiem que no era la millor opció que un equip que estava desplaçat en aquell moment a Afganistan i anés fins a Israel per moltes raons i que era millor que hi anés un equip des de Barcelona. Des d'aleshores no se'ns ha ofert un altre cop perquè no hi ha hagut la possibilitat, no hi ha hagut les condicions i, bueno, evidentment jo estic obert a anar, espero que sigui quan es pugui entrar a la Franja de Gaza, que ara de moment és molt complicat entrar com a periodista independent, és molt complicat entrar. Els pocs mitjans de comunicació que han entrat sota el paraigües de l'exèrcit israelià i vaja, jo no diré que no, però preferiria no haver d'entrar a la Franja de Gaza sota el paraigües de l'exèrcit israelià amb tot el que això comporta, que vol dir que és una manipulació brutal, perquè l'exèrcit israelià ara mateix, com estem veient, està desplegant una campanya de propaganda bestial per tot arreu, no?
Després de fer aquest viatge a Gaza l'any 2008, ja vas començar els teus desplaçaments internacionals per fer reporterisme de guerra. El 2009 ja vas anar a Afganistan, després vas també anar a Iraq. Com va ser cobrir aquests conflictes a l'Orient Mitjà?
Doncs molt interessant, al principi molt de respecte, no? Perquè quan a tu primer, tot i jo haver tingut l'experiència de la Franja de Gaza, no? que evidentment la primera vegada que t'ho diuen, jo hi vaig anar perquè tenia molt, molt, molt d'interès i vaig tenir l'oportunitat, se'm va oferir l'oportunitat perquè sabien que a mi m'interessava molt el tema i no vaig dubtar anar. I el mateix quan se'm va oferir la possibilitat d'anar amb TV3 aquest cop a la Franja de Gaza, hi vaig anar de manera independent, no? Com a director i operador de càmera per un documental per una fundació de salut mental. I en el cas d'Iraq va ser ja com a treballador, no? Com a membre de l'equip de desplaçat de TV3. Evidentment, sempre que vas a una zona en conflicte, doncs vas amb molt de respecte i amb certa por, perquè no saps el que et trobaràs i perquè el que tu veus des d'aquí sempre està magnificat, no? Tu sents a parlar d'un país en conflicte i només sents a parlar totes les coses dolentes que passen, no? Però, evidentment, els països són molt grans i molt diversos i a vegades un conflicte pot ser que afecti a una part d'un país o inclús només a una part de la població d'una ciutat, no? Amb això el que vull dir és que quan tu arribes en aquests països, aquest perill primer desapareix perquè tu vas a fer tens una missió, que és la teva feina, i estàs concentrat i focalitzat en aquesta feina i, per tant, d'alguna manera deixes a banda la por, i l'altra perquè comences a veure la realitat d'una altra manera, no? I és que la realitat en aquests països, en la majoria dels països que estan en guerra, no és com els mitjans la pinten, però perquè el que és notícia és la violència, no la vida quotidiana que fa la resta de la gent que no pateix aquesta violència o que la pateix d'una altra manera.
Un altre dels països que vau visitar per fer el reporterisme de guerra va ser a Líbia. I abans m'estàs explicant que va succeir unes coses més impactants per la teva vida. Podries explicar-nos una mica?
Sí, nosaltres això va ser un... Just esclatava la guerra civil a Líbia. I llavors de seguida vam muntar un equip de desplaçats, d'enviats especials, vull dir, perdó, que érem el Nico Ibai i jo. Normalment en els viatges a zones de conflicte acostumem a anar tres persones, també per temes de seguretat, de logística i de més. Però no hi havia temps i llavors ens en vam anar el Nico i jo amb una càmera i un ordinador i corrents cap a Líbia. El primer lloc que vam anar va ser a Tunísia, perquè a Líbia directament no hi podíem anar, i llavors vam anar a Tunísia, a la frontera amb Líbia. Allà vam començar a reportatjar, doncs, tot el tema dels desplaçats, no?, que marxaven, sortien de Líbia i entraven a Tunísia. Al final vam acabar estant allà pràcticament 10-11 dies fent reportatges sobre això perquè es va convertir en una crisi humanitària on van arribar a passar més de 50.000 persones, més de 50.000 refugiats que fugien de la guerra de Líbia. I mentre estàvem reportatjant allà, el règim del Gaddafi cada vegada era més feble i vam detectar que a la zona de la frontera tot i que encara onejava la bandera del règim, ja no hi havia tropes, no hi havia policia fronterera, només hi havia refugiats, i vam decidir creuar al costat de Líbia, no? Entrar, d'alguna manera, per dir-ho clarament, per entrar il·legalment a Líbia. Però només volíem veure quina era la situació dels refugiats en aquella part de la frontera, a l'altre costat de la frontera, no? Nosaltres estàvem a Tunísia i volíem creuar al costat libi. I quan estàvem allà parlant amb alguns refugiats de Bangladesh, que eren ja pràcticament els últims que quedaven en creuar, de cop i volta no ens en vam adonar i uns agents del règim del Gaddafi ens van veure i ens van venir i ens van detenir. I vam intentar dissimular, fent veure que no sabíem que estàvem a Líbia i intentant despistar una mica, però ens van detenir, ens van requisar els passaports, ens van ficar dintre un cotxe i se'ns van endur territori endins, no? La veritat és que en aquells moments és la vegada segurament que més por he passat. Feia pocs dies que en Gaddafi havia fet unes declaracions en el que anunciava que qualsevol periodista internacional que entrés a Líbia de manera il·legal, perquè només podies entrar de manera il·legal perquè el Gaddafi no permetia l'entrada de periodistes internacionals, doncs que qualsevol periodista que entrés il·legalment a Líbia seria considerat un terrorista i que com a tal se li aplicaria la llei antiterrorista, que entre altres coses volia dir tortura i mort. Per tant, quan ens van detenir, el primer que ens va venir al cap al Nico i a mi van ser aquestes paraules, i el primer que vam pensar és que amb una mica de sort el que menys ens passaria és que ens torturarien. O sigui que la veritat és que vam passar molta por. Per sort no va anar més enllà, se'ns van endur fins a una comissaria i no vam arribar ni tan sols a baixar el cotxe. Algú per la ràdio en àrab els hi va dir alguna cosa i ens vam estar una estoneta dintre el cotxe, ells discutien, i al cap d'uns minuts van girar cua i ens van tornar una altra vegada cap a la frontera amb Tunísia i ens van deixar anar. Després vam descobrir que era perquè estàvem preparant un show. Els propis, alguns dels agents que ens havien detingut formaven part d'aquest show, que era intentar mostrar a la premsa i a la quantitat de premsa internacional que hi havia en aquell punt fronterer, doncs que el règim de Gaddafi era un règim bo i que no hi havia cap problema a Líbia i que tractaven perfectament bé els refugiats i es van començar a repartir menjar i beguda entre els refugiats, intentant una mica utilitzar la propaganda, fent veure que Gaddafi, el règim de Gaddafi, era un règim bo i que no passava res. Per això entenem que els interessava no causar cap polèmica i que, a més, part dels reporters que gravarien amb això érem nosaltres. Per tant, els interessava que estiguéssim lliures i a l'altre costat de la frontera per poder gravar aquest show, no?
Després d'haver estat a conflictes més de països àrabs, l'any 2020 esclata el conflicte a Ucraïna arran la invasió de l'exèrcit rus sobre el territori ucraïnès. Com a periodista i operador de càmera vas anar d'enviat especial els pocs dies de la invasió. Què us trobeu de diferent d'altres conflictes allà?
Doncs mira, és el primer que ens trobem és just al creuar la frontera. No? Tu estàs acostumat a veure els conflictes que estàvem acostumats a anar, conflictes en països relativament pobres, en països del Pròxim Orient, la majoria, no?, de religió musulmana, una cultura molt diferent a la nostra, no? De cop i volta ens toca anar a un país europeu, no?, on la gent és com tu i com jo, una cosa que cridava molt l'atenció, que és, pot semblar inclús com racista, però és senzillament que crida l'atenció, que la gent de cop i volta és gent rossa amb els ulls blaus, no? No vol dir que entre els països musulmans no n'hi hagi, també n'hi ha de rossos països blaus i ulls blaus, però no són la majoria. I a Ucraïna hi havia molta gent així, no? I aleshores era el primer xoc, no?, que va ser el creuar la frontera, i un altre xoc també era el tema dels animals domèstics. Jo ara aquests dies he estat veient amb imatges de Gaza molts gatets que són rescatats, no? Però la veritat és que en general aquests països no acostumen a tenir animals de companyia, d'animals domèstics, i en canvi a Ucraïna era una altra cosa que ens va cridar molta atenció i que realment després els mitjans es van fer molt ressò, no?, del tema dels animals domèstics. però sobretot també el que ens va cridar molt l'atenció eren les ciutats, no? Quan nosaltres anem, al primer, la ciutat que anem és Lviv, que està a prop de la frontera amb Polònia, i doncs és una ciutat de l'antiga Europa, no? Doncs, bueno, més relacionada amb la nostra cultura, no? El que vull dir amb això és que et sents com una mica més identificat a nivell cultural, sobretot, i a nivell de paisatge, no? Així com quan vas al Pròxim Orient, que a mi m'encanta, doncs, és una de les coses que m'agrada és aquest exotisme, no?, del Pròxim Orient. En el cas d'Ucraïna, l'únic exotisme que té, per dir-ho moment, és el fred que fa. Però per l'altre és una ciutat com pot ser Barcelona, no?
Sí.
O les ciutats poden ser com Barcelona, no? I la gent són com nosaltres, i els cotxes, i culturalment són més propers. Per tant, bueno, aquesta és una part que t'impacta bastant.
I en un conflicte bèl·lic com aquest o com els altres que has cobert amb la televisió de Catalunya, com pots evitar la manipulació o que els exèrcits d'aquests països controlin el que graves o no?
Doncs, bueno, és difícil, però sobretot mantenir-te ferm amb el teu dret a informar, inclús encara que estiguis en un país en guerra, on està sota la llei marcial, on el que impera és el caos i l'ordre està en mans de l'exèrcit i l'exèrcit no funciona igual que la policia, no? Són militars i no tenen els mateixos codis, no? Però t'has de mantenir ferm. A Ucraïna, per exemple, a tots els països, però especialment a Ucraïna, el joc de la propaganda ha sigut on més fort s'ha jugat, perquè a l'altre costat hi havia Rússia, que és un altre país que són grans experts en la propaganda, especialment a través de les xarxes socials, no? I per tant, Ucraïna havia de jugar també aquest rol, no? El rol de la propaganda, i ha intentat controlar al màxim la informació que surt. No només com a propaganda, com a arma de guerra, sinó també com a defensa. Ells no els interessa que tu puguis ensenyar els seus punts febles a nivell militar, em refereixo, no? A les zones de les ciutats o de les zones on estan assentats els militars, que no ensenyis aquests punts febles o aquestes localitzacions, perquè estàs donant informació a l'enemic, en aquest cas als russos, perquè amb míssils i amb les coordenades dels satèl·lits puguin bombardejar aquestes zones. Per tant, doncs, ells controlen molt això. Llavors, bueno, el teu paper és intentar mantenir-te ferm, sabent que moltes vegades, doncs, pot ser utilitzats per uns o per uns altres. Hi ha una anècdota última, per exemple, d'aquest últim viatge que vam estar al Donbass, el mes de juny, a Ucraïna, on vam estar precisament, vam anar amb destacaments militars, i un d'ells era un destacament de morters. I, bueno, ens han demanat que després de fer... Primer ens demanaven que no gravessin en segons quines imatges, especialment que no es veiés gaire la localització. Quan nosaltres vam fer el reportatge, ens van demanar que abans d'emetre el reportatge els hi enviéssim perquè ells veiessin que, efectivament, no hi havia imatges sensibles que poguessin donar pistes als russos. Jo, al principi, no ho vaig veure gaire bé, perquè no m'agrada que ningú controli la feina que jo faig, i molt menys que pugui haver algun tipus de censura. Però, bueno, em vaig avenir perquè, en principi, la idea era aquesta, no? No donar informació que pogués costar vides, no? Civils o militars. I els hi vam passar les imatges i, bueno, ens van demanar que canviéssim un parell de plans, que tenia sentit el que deien, perquè eren dos plans generals on es veia perfectament la localització on aquests soldats feien maniobres. I l'únic que em van demanar és que ampliés la imatge o que esborrés una mica imatge perquè no s'identifiqués ben bé on era. I, bueno, això ho vaig accedir perquè no era informació periodística rellevant, sinó que era més aviat una qüestió d'imatge en el que tu localitzaves perfectament aquells soldats. O sigui que, bueno, hi ha casos en els que es pot permetre una part d'aquest control, i hi ha un altre que és quan afecta més a informació important i informació doncs, sensible cap a l'espectador, cap al ciutadà, doncs, que crec que bueno, has de procurar lluitar com sigui. I, bueno, tens moltes armes, però la primera moltes vegades és la de que no sàpiguen que estàs gravant, que no sàpiguen que estàs informant. Moltes vegades nosaltres hem d'intentar amagar-nos i per poder informar, no? Per poder gravar segons quines imatges, especialment a Ucraïna, els primers inicis de la guerra, vam haver de gravar moltes imatges d'amagat o fent veure que no estàvem gravant perquè no ens deixaven gravar. I, evidentment, eren imatges que nosaltres consideràvem que no posarien en perill a ningú, no?
A banda de reportatge i documentar conflictes bèl·lics, també s'ha anat a desastres naturals, com són terratrèmols, més recentment el que va succeir a Turquia o Afganistan. Com és anar a un lloc així on veus patir, sobretot, a tota la població?
Bueno, és curiós, però realment no té res a veure. I jo crec que en el cas de Turquia va ser un cas molt fort, perquè vam veure altra vegada ciutats modernes, no? Tot i que Turquia està a la frontera entre Àsia i Europa, també té moltes similituds amb Europa, i veus ciutats molt modernes que han quedat totalment arrasades, no? Ciutats Antioquia, ciutats properes al mar, molt semblants a Barcelona, a més una de religió cristiana també, i que va ser arrasada, no? Pues la veritat és que és increïble. Era com estar en una... Era com un paisatge de guerra, però el que t'impactava més és que no hi havia hagut... No hi havia la mà de l'home, no hi havia hagut bombes o míssils, sinó que havia sigut la natura, no? I això, diguem que et mostra encara més vulnerable, no? Perquè ja no depèn d'una persona, no depèn d'un exèrcit o d'un estat que destruï una ciutat, sinó que és algo incontrolable, algo que ni Nacions Unides pot fer res, no? Com si pot fer, per exemple, amb el conflicte de Gaza, però en aquests casos no es pot fer res. I és aquesta vulnerabilitat, diguem que provoca una mica més de trauma, no? I, per exemple, en el cas de Afganistan, que va ser més recent, on nosaltres estàvem per documentar com estava la situació dels drets humans i del desastre humanitari que està vivint per el problema de l'arribada dels talibans, no? I la crisi econòmica i de més, vam acabar cobrint el terratrèmol per casualitat, perquè mentre estàvem allà va haver el terratrèmol a Afganistan, i llavors ens vam desplaçar a la zona d'Afganistan. I mentre estàvem allà, que estàvem a 20 quilòmetres on hi havia hagut l'epicentre, vam patir un segon terratrèmol. I la sensació d'estar dormint i que a les 5 de la matinada, de cop i volta, et desperti un soroll com el de... com estar dintre d'una centrifugadora, i que un soroll que no saps d'on surt, que no l'has sentit mai, i que, a més, de cop i volta, tot es comença a tremolar, tot es comença a moure, no pots pràcticament ni estar de peu. Pues la veritat és que jo crec que segurament després de l'atenció a Líbia, segurament una de les situacions més traumàtiques que he viscut mai, i mira que he viscut situacions traumàtiques amb tirotejos i bombardejos amb bombes que han caigut molt a prop nostre, doncs viure aquest terratrèmol crec que va ser segurament la situació més traumàtica. I jo crec que en part és per aquesta cosa que et dic, no? Que ets molt vulnerable perquè no hi ha un enemic, no hi ha una persona de la que et pots amagar, no? No et pots amagar.
Clar, documentes coses així, tan dures potser per la persona, i tornes aquí i t'envien a altres llocs o graves un reportatge aquí, com això afecta el cap?
Bueno, doncs mira, tots, suposo que tot, cadascú té els seus mecanismes de seguretat, no? De protecció. Jo recomano a tothom, jo he estat anant a teràpia per bueno, no per res greu ni per res important, però sí per tenir un control sobre, bueno, pues, possibles símptomes d'estrès postraumàtic, no? Però evidentment el cervell, no, el té un, és molt intel·ligent i té els seus propis mecanismes de protecció, i després cadascú de nosaltres té els seus sistemes. Doncs la veritat és que fem com podem, però evidentment sí que és veritat que jo, per exemple, va ser, si just després de tornar a Turquia, al cap de poc me'n vaig anar al Festival de Cine de Cannes, que és, clar, us podeu imaginar que és com la nit i el dia, no? És passar d'un lloc amb una desesperació humana brutal, no? La gent ha perdut, bueno, milers de persones han perdut els seus éssers estimats, la seva vivenda, ho han perdut tot, estan al carrer, i de cop i volta te'n vas a Cannes i tot és luxe, no? Tot és artificiós, tot és una mica de, pues això, paparazzis, models, actors, actrius, no? I, bueno, t'explota una mica el cap, però bueno, també d'alguna manera també està bé perquè connecta una mica amb com és el món de complexa, no? I bueno, jo ho trobo molt interessant. A mi m'agrada aquesta sensació també, de vegades, de no, d'aquestes realitats tan bèsties, no? Però mira, hi ha una petita anècdota que quan, mentre estava a Cannes, de cop i volta va haver una altra cosa que em va connectar, i és que em vaig trobar una família de refugiats en un parc, no? I mira, no sé, és com aquelles coses que dius, hòstia, que fort, no? Just acabes de tornar a Turquia, no? Estàs sempre involucrat en temes de refugiats, d'Afganistan, de tots aquests països, i de cop i volta estàs en un dels, en aquell moment era el lloc de les notícies més important pel tema del Festival de Cinema, no? Amb tot el seu luxe i glamour, i de cop i volta trobes una família, no? De refugiats que et connecta una altra vegada amb aquesta part, no?
Ja per tancar l'última pregunta, també en aquests anys has format part dels documentals de 30 minuts, sense ficció, fent també dirigint i operant de càmera, fent reporterisme, perquè ens expliquis també altres llocs que has visitat i altres projectes on has participat, també potser amb més buscant una alegria diferent dels conflictes que són més durs de veure.
Doncs, aviam, recentment he estat involucrat en diversos documentals, però cap d'ells he estat viatjant, però sí que altres anys doncs he estat en països, per exemple, com Finlàndia o com Islàndia o països europeus doncs, més propers com Alemanya o França o Itàlia, fent tot tipus de reportatges. Diguem que els més glamurosos sempre són aquests del Festival de Cinema. Vull dir que generalment el tipus de temes que jo acostumo a estar involucrat, ja inclús en documentals, sempre té una part social i per tant sempre té una part que no és glamour i luxe, no? Però, bueno, no et sabria molt bé com contestar això.
I ja l'última pregunta, has viatjat per tot el món. Quan has de fer un reportatge aquí, a Barcelona, a Catalunya, ho veus molt lluny de lo que és la teva realitat d'haver estat viatjat pel món o més proper?
No, jo aviam, quan jo, la cosa és que per com treballem a TV3 o com treballo jo a TV3 és que quan jo estic com a membre d'un equip d'enviats especials, el meu rol és molt diferent quan estic cobrint notícies per aquí o reportatges, inclús, no? Què vull dir amb això? Doncs que quan tu viatges, diguem que et vals per tu mateix. I això vol dir que l'equip de dos o tres persones que estem viatjant ens valem per nosaltres mateixos. Tenim una persona normalment contractada en l'origen.
Un fixer.
El que es coneix com un fixer, no? Que acostuma a ser un productor. Un periodista que fa de productor, que de fet la paraula és productor, que és la persona que té els contactes en el lloc, no? Que es coneix la zona i que a més, doncs, diguem que et fa de guia, et fa de traductor i a més té els contactes, no? Per aconseguir les entrevistes i les històries que nosaltres busquem, no? I aleshores, tot i tenir aquesta persona, nosaltres ens valem per nosaltres mateixos i per tant la implicació de l'equip, el treball en equip és molt important. És molt més important que quan estem a Barcelona o quan estic treballant per reportatges o documentals. també per una qüestió de... tu estàs en una zona en conflicte, és una zona que no és segura, tot és una mica més complicat de treballar, i per tant tot està molt més a flor de pell també, no? I necessites, estàs més exposat i per tant es necessita molt més de la teva participació. I jo també ho veig així, i per tant jo m'implico un 200.000% més que quan estic en una, aquí a Barcelona. Però no només és que jo m'impliqui, és que també se'm demana que m'impliqui així, i no és que m'ho demanin, és que és la situació que ho demana, no? Llavors, no és tant el fet de que estiguis en un lloc o en un altre, sinó també és el rol de l'equip, no? El rol de l'equip és molt diferent. És una de les raons per les que a mi m'agrada molt treballar en zones de conflicte. Una part és la part humanitària, no? Que és la d'explicar històries de persones que ho necessiten, no? Que necessiten que expliquis la seva història, que necessitin que expliquis al món quina és la seva situació, no? Sobretot de països com Afganistan, que estan molt oblidats, o en el cas de Gaza abans de la guerra també, però a més per aquesta manera de treballar, no? Que demana molt més i la implicació és molt potent. Jo soc una persona que m'implico molt allà on treballo, ja sigui fent un reportatge per les notícies, com fent un documental pel Sense Ficció, però evidentment la implicació i el rol és molt diferent.
Doncs moltes gràcies, Carles, per venir aquí a Cugat Media i explicar els teus anys de trajectòria com a reporter i operador de càmera per arreu del món.
Doncs res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer, perquè la feina dels càmeres sempre és una feina molt invisibilitzada i normalment no som mai protagonistes, no? O sigui que molt agraït d'estar aquí i res, fins una altra.